Els dilluns a les 5 de la tarda, poció de felicitat, on parlarem de temes interessants que formen part del nostre dia a dia. Temes pràctics de la psicologia positiva que ens poden ajudar a ser una mica més feliços.
Amb Maria Antònia Margarit.
Aquest és el programa de poció de felicitat número 140. Avui us parlaré de què és l'aporia. Benvinguts al programa de Poció de Felicitat. Aquest programa es transmet els dilluns de 5 a 2 quarts de 6 de la tarda i també els dissabtes de 3 a 2 quarts de 4 de la tarda. Ens podeu doncs escoltar a Roda de Barà Ràdio, la veu de la Costa Daurada, al 107.7 FM. Des d'aquí us parla i envia moltes salutacions Maria Antònia Margarit, realitzadora i presentadora del programa. El mag i les seves ovelles és un inspirador conte oriental que ens parla de tres bons homes que vivien amb les seves famílies en una zona on escassejava l'aigua. En una ocasió hi va haver un estiu tan sec que va començar a faltar aigua d'una manera aclaparadora. Ningú sabia què fer. Els tres homes eren molt bons amics i sempre s'ajudaven. Així que es van reunir a la nit per pensar entre tots sobre una solució a la sequera. Els tres van arribar a la conclusió de que calia anar fins al poblet més proper, que quedava a 4 dies de camí, per comprar l'aigua allà. Llavors ho van comentar amb tota la comunitat. Tot i que tots necessitaven l'aigua, cap es va animar a acompanyar-los. Així que els tres homes van sortir de matinada amb poc aliment, però disposats a complir amb la seva missió. I és que, si no ho feien, tots estarien en risc de morir. Això sí, havien de racionar molt bé les seves provisions perquè els duressin durant tota la travessia. L'antic i inspirador conte oriental ens diu que els tres homes van caminar decididament, gairebé sense descansar, durant 4 dies. Van arribar suats i cansats al poble veí, però estaven feliços. Ja estaven a punt de culminar la seva noble missió. Els habitants del lloc els van donar allotjament i menjar aquesta nit. Els tres amics estaven molt agraïts amb ells. L'endemà van omplir d'aigua fresca tots els atuells de fang que portaven en les seves mules. Els animals tot just podien carregar amb tot aquest pes. Els vilatans no van voler cobrar pel líquid. Els protagonistes d'aquest inspirador conte oriental es van sentir més que feliços. Els vilatans els van suggerir que emprenguessin el camí de retorn a la nit. El sol estava molt fort en aquells dies i era molt esgotador caminar sota els seus ratxos. Els tres homes els van fer cas i aquesta mateixa nit van emprendre la marxa cap al seu lloc d'origen. Es guiaven per les estrelles. La nit estava molt clara. A l'arribar a l'alba, els homes van decidir anar a dormir i a descansar per unes hores mentre el sol cremant començava a baixar. Així ho van fer i cap a la mitja tarda van reprendre la marxa. Pensaven que ja estaven a mig camí i els entusiasmava pensar en la seva gent rebent-los feliços. No obstant això, a l'alba van notar que estaven en un lloc per a on no havien passat abans. Van tractar de situar-se, però no ho van aconseguir. Estaven en una plana que desconeixien per complet. Van caminar cap a un costat, cap a un altre, però no aconseguien localitzar el punt a on es trobaven. El pitjor era que no es veia ningú als voltants. Estaven perduts i no sabien com sortir d'allà. Els tres homes es van desesperar una mica i van tractar d'ordenar les idees. I així van estar fins que el sol va començar a caure. Van començar a caminar per la ruta que intuïen més correcta. No obstant això, van seguir perduts. I així van passar els següents tres dies. Les provisions ja se'ls havien esgotat i entre més buscaven la ruta de tornada, més semblaven allunyar-se de tot. Mentre baixaven per una muntanya, de sobte van veure que hi havia un arbre ressec del que encara penjava un fruit. No obstant això, es tractava d'un fruit petit i tots tres es van abalançar a agafar-lo. No sabien com repartir-lo. No era pas suficient menjar per tothom. En això estaven quan van veure un pastor que s'aproximava amb unes ovelles. Era un home ancià i semblava amigable. L'home els va saludar. Al veure'ls tan descompostos, els va preguntar què passava i ells li van explicar. L'ancià els va confessar que ell era un mag i que podria ajudar-los a solucionar el problema. Però cada un havia de proposar la solució perquè els tres poguessin treure profit del fruit. Només si li donaven una solució correcta que honrés la seva amistat, ell els ajudaria. Segons ens diu aquest conte oriental del mag i les seves ovelles, el primer home li va dir al mag: «Si tens poders màgics, fes que aparegui més menjar». El mag va recriminar: «Cap solució ve per la via de les aparicions màgiques». El segon home va dir llavors: «Fes que el fruit sigui més gran, perquè ens arribi pels tres». El mag també ho va recriminar: «Les veritables solucions no neixen de canviar l'extern, sinó l'intern». Va ser llavors quan el tercer home va dir: «Fes-nos més petits a tots, així el fruit ens arribarà». El mag es va mostrar complagut. «Quan estem en greus problemes», va dir, «la solució sempre està en fer-nos més petits, més humils». Llavors, l'home va donar dos passos i va desaparèixer. Les ovelles van quedar allà com un regal pels tres nobles homes. Una forta tempesta va començar a caure i quan va acabar, els tres amics van notar que estaven molt a prop de la seva llar. Bé, interessant, oi? Abans d'escoltar la primera cançó del programa d'avui, us deixo tres reflexions que podem extreure del conte del mag i les seves ovelles. La primera: un ha de ser tan humil com la pols per poder descobrir la veritat. La segona: el temps no cura, només ens ofereix l'oportunitat de que ho fem. I la tercera: no et sentis obligat a complir amb la teva personalitat. Ets lliure de canviar. Anem, doncs, ara a escoltar una cançó molt romàntica d'en Leo Sayer, titulada «More than I can say». T'estimo més del que puc dir. En Leo Sayer és un músic i compositor britànic de rock i pop. Entre les seves composicions més reconegudes destaquen «You make em feel like dancing» i la balada «When I need you», i la versió de Bobby B, «More than I can say». Què és la que ara escoltarem? La lletra de la primera estrofa diu així: «T'estimo més del que puc dir, t'estimaré encara més demà. T'estimo més del que puc dir, et trobaré a faltar cada dia». Anem, doncs, a escoltar-la. Cry. Esteu escoltant el programa de Poció de Felicitat amb Maria Antònia Margarit, realitzadora i presentadora d'aquest programa. Per totes aquelles de vosaltres que us agradaria assistir al curs de l'alquímia de l'Enneagrama, us comunico que estem a punt de començar el curs quan les condicions i mesures per al Covid-19 ens ho permetin. Us mantindré informades. De totes maneres, si voleu més informació i reservar plaça, el telèfon de l'Hotel d'Entitats és el 977-65-7712 o on us atendran. Les que encara no coneixeu o no heu assistit al curs de l'alquímia de l'Enneagrama, us preguntareu de què va aquest curs. Bé, només per donar-vos una petita idea, l'Enneagrama és una tipologia sobre la personalitat, un model per comprendre la nostra manera de ser. És, doncs, un instrument per conèixer-te millor des de les teves motivacions més profundes. És una invitació a créixer, a canviar, a treure el millor de tu mateixa i assumir les teves debilitats amb realisme. És un ajut per conèixer i acceptar millor els altres. És un mètode per investigar sobre un mateix i també sobre els altres. És una eina per al desenvolupament personal, psicològic i espiritual. En aquesta segona part del programa us parlaré de l'aporia i veureu la seva relació amb el conte del pastor mag i de les seves ovelles que us acabo d'explicar a la primera part del programa d'avui. El terme aporia prové del grec i pot definir-se com un estat d'incertesa o de perplexitat a l'exposar-nos davant de dos arguments oposats, però acceptables. És, per exemple, el clàssic «Sé o no sé» de William Shakespeare o la clàssica qüestió de què va ser abans, l'ou o la gallina. Són qüestions impossibles de resoldre, dilemes filosòfics que poques vegades ens porten a algun lloc. Avui en dia fem servir el terme aporia com a sinònim de dificultat. Ho fem per representar un camí sense sortida, un repte sense una aparent solució racional. No obstant això, per la filosofia grega era com una endevinalla, com un exercici que incitava al diàleg, a l'intercanvi d'idees, teories i diferents enfocaments del coneixement. Ho veiem reflectit en el conte que us he explicat, en la primera part del programa d'avui, ja que, en primer lloc, els tres amics es reuneixen per solucionar el problema de la sequia, de falta d'aigua, i es posen d'acord per anar al poble més proper a buscar-ne. De tornada, es perden, no troben el camí, no saben per on anar, no saben quin és el camí adequat. Quan més pensen, més es perden, i quan més caminen, més s'allunyen del seu destí. Això també és un exemple d'aporia. I una metàfora per tots nosaltres, perquè quantes vegades ens sembla que ens acostem a la solució d'un problema quan en realitat el que estem fent és allunyar-nos de la solució i complicar-nos més l'existència. I el que ha començat amb una bona decisió, com en el conte del savi i les seves ovelles, pot acabar trobant-se completament perduts, com els va passar als tres amics. I llavors necessitem màgia per sortir-nos de l'embolic en el que estem. I la màgia és tenir una altra percepció, pensar diferent, comprendre que pensant com sempre ho fem, no ens en sortirem pas. En el conte, més endavant, quan el savi els qüestiona per solucionar com es repartiran el petit fruit, aquest també és un exemple d'aporia, doncs és quasi impossible de resoldre. Diu la història que en Sòcrates interrogava els seus deixebles per ajudar-los a alliberar-se del coneixement erroni o de les falses creences que els impedien veure la realitat. Sòcrates els anava plantejant preguntes fins que els estudiants s'assumien en un estat d'aporia, una mena de carreró sense sortida, en què es trobaven sense agafadors i reconeixien la impossibilitat d'arribar a una resposta definitiva i precisa amb els seus coneixements precedents. I és aquest estat d'aporia el que permetia reconèixer que les seves certeses inicials no els servien de gaire. Comprenien que, si volien seguir avançant, necessitaven desfer-se d'aquestes preconceptes. Es donaven compte, finalment, de quant llast mental portaven a dins. Aquest estat, que pot ser extremadament revelador per alguns, en altres resulta aterridor, perquè ho veuen com un procés de pèrdua de les seves arrels i de les seves certeses. No obstant això, de vegades, si volem avançar en la vida, hem de tenir el coratge de submergir-nos en l'euforia, que no és més ni menys que reconèixer que potser alguns dels constructes sobre els quals construïm el nostre món podrien no ser tan sòlids o vàlids com ens pensàvem. Fixeu-vos en les respostes que donen els tres amics a la pregunta del mag. Si tens poders màgics, fes que aparegui més menjar. Fes que el fruit sigui més gran perquè ens arribi pels tres. Però, com molt bé el mag els assenyala, les solucions no es busquen en l'extern, sinó en l'intern, o sigui, dins nostre. Nosaltres també, moltes vegades, anem desesperats, buscant cap a l'extern, a fora de nosaltres, respostes màgiques que ens solucionin molts problemes i que ens treguin d'aquest carreró sense sortida en el que ens trobem massa sovint. Si més no, hem de recordar les paraules del pastor mag: les respostes que busquem a fora de nosaltres no les trobarem. I vet aquí que va ser llavors quan el tercer home va dir: «Fes-nos més petits a tots, així el fruit ens arribarà». Llavors el mag es va mostrar complegut. I és clar, sí, perquè era una resposta basada en l'humilitat, que és un canvi intern, doncs ja no havia de canviar el món de fora. Aquesta era la resposta a la seva pregunta. I va ser llavors quan el miracle o la màgia es va produir. I segons diu el conte, una forta tempesta va començar a caure i quan va acabar, els tres amics van notar que estaven molt a prop de la seva llar. Com va escriure el filòsof Pierre Houbenc, l'aporia no és la qüestió, sinó la impossibilitat de respondre-la i el sentiment d'inquietud que se'n deriva. L'aporia és literalment l'absència de camí i també, al mateix temps, el que impedeix concloure la marxa. De fet, de no tenir resposta a la qüestió ens obliga a replantejar-la sota una altra forma o plantejar qüestions adjacents. I és que tots, en algun moment de la nostra vida, podem atravessar un estat d'aporia. Ho sabrem? Perquè ens sentim bloquejats, ens quedem atrapats en una mena de llimbs en què no aconseguim avançar, però tampoc podem retrocedir. En aquest estat busquem respostes, però no les trobem, ja sigui perquè ens estem plantejant les preguntes errònies o perquè estem partint de falses premisses o supòsits equivocats. Per això, encara que toquem, veiem i sentim la realitat, aquesta perd el seu sentit. Tot d'una, aquesta realitat ens resulta aliena. És com si tot es buidés de sentit. En aquest moment, la raó lluita desesperadament per conferir-li un significat al que estem vivint. Però no el trobem. No aconseguim trobar una explicació al que ens passa perquè els marcs conceptuals que ens guiaven ja no ens serveixen. Aquesta incapacitat, perquè tot encaixi a la nostra ment, ens genera confusió i perplexitat. Fa que el nostre món tontolli. És en aquest punt quan tenim dues opcions. Ensumim la desesperació o bé aprofitem aquest estat per donar-se un salt qualitatiu en el nostre camí de creixement. No podem evitar l'aporia, però podem decidir com reaccionar. L'aporia pot arribar a ser un estat complicat de gestionar, sobretot per les persones que busquen certeses i se senten incòmodes navegant en la incertesa. Quan les seves creences s'enfonsen, poden experimentar un autèntic pànic. També corren el risc de radicalitzar-se en un intent per aferrar-se a alguna certesa, la qual cosa fa que es tornin encara més rígides de pensament. L'aporia, però, també pot ser un gran catalitzador de canvi personal. De fet, predisposa a la ment curiosa i intel·ligent a descobrir i acceptar veritats que abans d'aquest estat hauríem considerat com inacceptables o intolerables. L'aporia també ens ajuda a convertir-nos en persones més humils. Ens permet comprendre que no som amos de la veritat i que necessitem obrir-nos a altres maneres de comprendre i de viure el món. Ens ensenya més que la vida que hem construït és molt més fràgil del que pensem. Ens mostra el nostre costat més vulnerable i això ens fa més humans. Reflexioneu com esteu reaccionant davant de l'aporia que ens ha portat a tots a viure aquest temps del Covid-19, davant de la incertesa, del canvi de costums, del canvi de paradigma, del canvi en les nostres emocions, del canvi en la manera de pensar i també en la manera de viure. Escoltem ara, mentre hi reflexioneu, una cançó dels 70s, Someday, Somewhere, algun dia, en algun lloc, d'en Demis Roussos. Artemius Venturis Roussos, conegut en l'àmbit artístic com a Demis Roussos, va ser un cantant grec nascut a Egipte. Va néixer el 15 de juny de 1946 en Alexandria, Egipte, i va morir el 25 de gener del 2015 en Atenes, Grècia. La cançó diu: algun dia, en algun lloc, vas dir hola i vas entrar en la meva vida, pintant totes les meves paraules de blau. Vas fer de la meva vida un somni fent realitat. Algun dia, en algun lloc, vaig agafar-te la mà i de sobte vaig saber que el teu amor podria mostrar-nos el camí. Anem, doncs, a escoltar-la. Si voleu deixar comentaris sobre el programa de Poció de Felicitat i el curs de l'alquímia de l'Enneagrama, em podeu seguir a la pàgina de Facebook Poesia de l'Alma. Us espero, doncs, la pròxima setmana, aquí a Roda de Barà Ràdio, la veu de la Costa Daurada, per escoltar el vostre programa setmanal de Poció de Felicitat. Fins llavors, us desitjo que passeu una setmana força feliç. Fins la setmana vinent!